Ràdio Estel. Són les 8 del vespre.
Aquesta setmana, a Catalunya Cristiana,
us oferim l'especial Sant Jordi, on trobareu entrevistes amb autors com Míriam Hatibi o el pare Josep Maria Rambla, que ha fet la introducció i les notes dels exercicis espirituals de Sant Ignasi de Loyola. L'editorial Fragmenta acaba de publicar una edició bilingüe amb el text original castellà dels exercicis espirituals i la traducció catalana. Com ha explicat Josep Maria Rambla, cal tenir en compte que aquest llibre està pensat per al mestre, no és un llibre per a la persona que fa els exercicis. Per això, la introducció i les notes pretenen situar el lector. A més, aquesta edició compta amb textos interpretatius de dos autors ben diferents, el semiòleg agnòstic Roland Barthes i el jesuïta Xavier Melloni. Segons el pare Rambla, els exercicis espirituals de Sant Ignasi preparen per viure una vida més inspirada en l'Evangeli, amb més coherència, i suposen una pedagogia de la llibertat i l'efectivitat.
Ajudar a la persona a ser ella mateixa, que no visqui de dependències que li poden venir de l'exterior o de dependències que li poden venir d'actituds una mica deformades. Per tant, una cosa pròpia dels exercicis és això, treballar els efectes i ordenar la vida. En aquest sentit, com una pedagogia de la llibertat i de l'efectivitat té una originalitat en relació a la tradició anterior.
Aquesta setmana a Catalunya Cristiana us presentem el documental Love, que han fet els missioners salesians. Aquest documental mostra l'explotació de les nenes que es veuen obligades a prostituir-se a Sierra Leone i la feina dels salesians per retornar-los la dignitat. El pare Jorge Crisafulli, impulsor del programa que rescata les nenes de la prostitució, destaca la transformació de les petites quan deixen el carrer.
Aunque se sonría, ves la tristeza en sus ojos, pero ves el cambio en la manera de sonreír, ves el cambio en la alegría en los ojos de las niñas que han salido de la prostitución. Por eso digo, el programa hace una transformación de una alegría exterior a una alegría que tiene sus raíces más profundas en haberse reencontrado con su dignidad más profunda, es la de ser persona, la de ser mujer, de ser respetada.
I aquesta setmana a Catalunya Cristiana reflexionem sobre l'actualitat del llibre religiós i el repte de la secularització.
Més informació al web de Catalunya Cristiana i als perfils de Facebook i Twitter. Ràdio Estel. De dilluns a divendres a 12:45 del migdia és el teu moment per resoldre tots els teus dubtes sobre salut. El doctor Jacinto Valverde atendrà les teves preguntes a Salut Natural per Tothom, un espai patrocinat per Laboratori Ismael. Truca'ns al directe al 93 409 27 71 o 93 409 27 72 i fes la teva pregunta al doctor. De dilluns a divendres a 12:45 del migdia, Salut Natural per Tothom a Ràdio Estel, amb el patrocini de Laboratori Ismael. Viatges al Corte Inglés et proposa conèixer la Bulgària sacra. 8 dies increïbles en els quals visitarem Sofia, Vitosha, Rila, Rosen, Melnik, Plovdiv i Bachkovo. Del 21 de juliol al 7 d'agost, fes un viatge a la Bulgària sacra. Informa-te'n al 93 363 57 60. 93 363 57 60. Viatges El Corte Inglés. Escolta i viu en persona el teu Sant Jordi a Ràdio Estel. Dilluns 23 d'abril trobaràs l'estand de la teva emissora de referència a l'Ateneu Barcelonès, carrer Canuda número 6. Podràs veure com fem ràdio en directe d'11 del matí a 6:45 de la tarda amb entrevistes, música i molt més. Durant la Diada de Sant Jordi, vine a veure Ràdio Estel en directe a l'Ateneu Barcelonès. T'hi esperem.
Els de música, els d'actualitat, els d'entrevistes, els d'oci, tots els programes de Ràdio Estel al servei de ràdio a la carta de radioestel.cat. Escolta'ls quan a tu et vingui de gust.
Ràdio Estel.
Temps de diàleg. Un espai de saviesa on desvetllem i ens apropem a les diverses tradicions religioses presents a casa nostra.
Hola, bon vespre, amics i amigues. Qui era Raimon Pàniker? El repte d'una identitat complexa. Aquest va ser el títol, dijous passat, d'una taula rodona que es va fer a la Biblioteca Nou Barris de Barcelona, a la plaça Major de Nou Barris número 2, seguint les activitats organitzades per l'Oficina d'Afers Religiosos de l'Àrea de Drets de Ciutadania de l'Ajuntament de Barcelona i Biblioteques de Barcelona, amb motiu de l'any Pàniker, que s'està celebrant aquest 2018, es van compartir moltes experiències sobre el que era l'esperit interreligiós d'aquest home de Déu, podem dir. Una frase seva és prou reveladora. Me'n vaig anar cristià, em vaig descobrir hindú i torno budista, sense haver deixat de ser mai cristià. I és que Pàniker entenia les diverses religions com encarnacions culturals diferents d'una única religió i es va conversar en aquesta taula sobre el seu testimoni per avançar a través del pensament de Raimon Pàniker i reflexionar des de l'experiència plural i compartida sobre aquesta identitat. Avui parlarem de la celebració que avui comença per a la comunitat Baha'i de Barcelona. És una celebració que indica el paradís, concretament. El paradís és el que vol dir resvan. Uns 12 dies que comencen, com dèiem, avui i que duren fins al 2 de maig per commemorar el que va ser l'inici de la missió del seu fundador, Baha'u'llah. Ens visita Amin Egea per parlar-ne. I en la segona part, després del vocabulari interreligiós, avui tindrem novament el testimoni de Regai Girgis Boutros, egipci ortodox de la comunitat de Barcelona, dels coptes, i que ens comentarà el reconeixement que la Santa Seu ha donat a nivell internacional a la ruta de la Sagrada Família de Jesús, Maria i Josep a Egipte. D'això parlem avui i una miqueta més fins a 9:15. Això és Temps de Diàleg. Salutacions del Toni Huguet a les vies de so i de qui us parla, l'Ignasi Miranda. Comencem.
Temps de Diàleg, una proposta per compartir l'experiència religiosa. Temps de Diàleg, un programa interreligiós en una societat diversa.
La comunitat Baha'i de Barcelona celebra des d'avui, dia 21, i fins dimarts de l'altra setmana, 2 de maig, fins dimecres, perdó, la festivitat del Resvan, que vol dir paradís. És un període de 12 dies que commemora l'inici de la missió de Baha'u'llah, el revelador de la fe Baha'i, considerat l'unificador de la humanitat i el promotor de la justícia i la pau universal. Es tracta de la festivitat més gran del calendari Baha'i i és un esdeveniment que se celebra en centenars de milers de ciutats i pobles de tot el món, amb reunions obertes a tothom, tot recordant els dies d'hospitalitat que a l'abril de l'any 1863 el fundador de la fe Baha'i va compartir a Bagdad, l'actual capital iraquiana, amb la multitud de seguidors i simpatitzants que anaven a acomiadar-lo abans del viatge cap a una nova destinació a Constantinoble. D'aquesta celebració, especialment de la comunitat Baha'i a Catalunya, en parlem tot seguit. I ho fem amb Amin Egea, que és un dels membres de la comunitat Baha'i a Catalunya. Bon vespre, benvingut, Amin.
Bon vespre, què tal?
Com estem?
Molt bé.
Vostè, gràcies. Dintre de la comunitat Baha'i ocupa algun lloc especial, és un dels membres...
Un mes.
Sí, tots són, diguéssim, evidentment iguals en dignitat, això és obvi, però estan organitzats en comunitat on tots són iguals, no?
Sí, correcte. Tenim uns consells locals que administren els afers de les comunitats locals. Jo sóc membre del Consell Local de Sant Cugat del Vallès, on resideixo, però exactament com vostè ha dit, som tots iguals. Mm-hmm.
Avui, aquesta tarda, es fa la celebració principal d'aquest període de 12 dies amb un acte públic a la seu de la comunitat Baha'i a Barcelona, al carrer Galileu 336. Què es fa aquesta tarda?
Bueno, aquesta tarda hem celebrat, com vostè deia abans, hem celebrat l'aniversari de la proclamació de Baha'u'llah. I ho hem fet al centre Baha'i amb unes xerrades, un període de lectura d'escrits sagrats, Baha'is, d'escrits del propi Baha'u'llah, un període de pregària i després un període social en comunitat.
Són les trobades habitualment així, una mica com passa també en altres religions, no? On es combina el parlar, la formació i la pregària.
Correcte. Podríem dir que de forma universal a la comunitat Baha'i a nivell mundial la presència de la pregària i de la lectura de textos és sempre present. Però després cadascú, segons la seva cultura i el seu bagatge i les seves costums, ho celebra d'una manera o d'una altra.
Avui parlem amb Amin Egea d'aquesta celebració. Per què són 12 dies? Això és algun motiu? De vegades en altres cultures estem acostumats a altres xifres, al 7, per exemple, o
sí, ja és una raó històrica, més aviat. Mira, tots els fundadors de totes les religions, el seu ministeri ha tingut dos punts àlgids. Un és quan reben de forma íntima l'anunci de que ells són enviats de Déu o portaveus de l'Esperit Sant, i és un missatge que ells reben de forma íntima, no? Per exemple, el cristianisme, el moment en què Jesús està al riu Jordà i veu el colom que representa l'Esperit Sant que se li manifesta, no? I després hi ha un anunci públic d'aquesta missió, no? Hi ha un anunci públic que es fa al seu entorn temporal i espacial i espaial, no? Baha'u'llà va rebre aquesta revelació íntima quan va estar a presó l'any 1852 a Teheran. Després va ser desterrat a Bagdad. I a Bagdad, un cop a Bagdad, 19 anys després, transcorreguts 19 anys a Bagdad, se li va ordenar un nou desterrament a Constantinople, com vostè va dir. I just abans de marxar-se va passar 12 dies a un jardí de Bagdad. Per acomiadar-se van posar una jaima que tothom coneix, una tenda, on ell va estar acampant. Ja no tenia el seu domicili, va estar acampant allà abans de començar el viatge i va estar allà 12 dies. I aquests són els 12 dies de Rasvan, els últims 12 dies que hi va estar a Bagdad i els 12 dies en els quals va anunciar públicament aquella revelació íntima que va tenir 19 anys abans.
El Rasvan, aquests 12 dies, és una commemoració anual, per això? Tot i que aquest any sigui especial?
Exactament, ho commemorem tots els anys. He de dir el nom Rasvan d'on ve. Ell va estar un jardí públic d'allà de Bagdad, però Baha'u'llà va anomenar aquest jardí com a jardí de Rasvan. Rasvan vol dir paradís. I d'aquí la festivitat de la celebració dels dies de Rasvan, els dies de commemoració d'aquell moment històric per nosaltres en què Baha'u'llà, al jardí de Rasvan, al jardí del paradís, va anunciar públicament ser enviat de Déu per aquesta època. Aleshores, sí, fem aquesta celebració tots els anys i a nivell mundial i sempre partint de la base local.
La base local, que és on hi ha les comunitats en què tots es coneixen, per dir-ho així, no?
Exactament.
I així es tanca també amb aquest Rasvan 2018, el bicentenari de Baha'u'llà, que també s'ha commemorat.
Correcte.
Aquest any. El
correcte.
Bicentenari del naixement, en aquest
correcte.
Cas.
Aquest és un Rasvan particular, com va ser el de l'any passat, perquè és el Rasvan que cau dins del bicentenari del naixement de Baha'u'llà. Baha'u'llà va néixer un 12 de novembre de l'any 1817 i tot aquest any per nosaltres ha sigut un any de commemoració d'aquest 200 aniversari, o sigui, tot un any de reflexió sobre com posar en pràctica les seves ensenyances per a la transformació individual, però també per a la transformació social.
Avui amb Amin Egea seguim parlant de la fe Baha'i i de la comunitat que aquesta creença té a Catalunya. Un dels punts forts del missatge de la fe Baha'i, de les comunitats que segueixen l'esperit de Baha'u'llà, és el de la promoció, precisament, com dèiem abans, de la justícia i la pau universal. Com s'entén això des de la mateixa creença vostra? Perquè una religió tan oberta pot semblar que vulgui absorbir-les totes, per dir-ho així.
Bueno, en realitat, la fe Baha'i considera que totes les religions venen d'un mateix Déu. En realitat, més que això, considerem que totes les religions són una sola. són diferents etapes d'una mateixa religió. I en aquest sentit no tratem de rebutjar les altres religions, més al contrari, tratem d'integrar-les. I considerem que la base, el fonament de totes les religions és un, és el mateix. I que aquest fonament de totes les religions, l'ensenyança de la llei de la llei d'or, de l'amor, l'ensenyança de que hi ha una vida després d'aquesta vida, l'ensenyança de que hi ha un ens sobrenatural que és la causa de la nostra creació, totes aquestes ensenyances són comunes a totes les grans religions i Déu les renova, les refresca d'època en època, perquè la humanitat de vegades se n'oblida. I el nostre ànim no és substituir altres religions, sinó renovar aquests principis fonamentals que són presents a totes les religions. Ara bé, vivim al segle XXI, vivim al segle... Baha'u'llah va néixer al segle XIX, i ell també porta unes ensenyances basades en aquests principis espirituals que són comuns a totes les religions, unes ensenyances socials per a aquesta època, com són ara la unitat del món. És molt difícil que en altres èpoques un enviat de Déu parlés de la unitat del món quan ni tan sols es coneixien tots els continents.
Clar,
no?
Clar, clar. Cada context és...
Exactament.
És un món, valgui la redundància.
És ara quan es pot parlar, la revelació de Déu pot parlar d'això, no? La unitat del món, que una frase que diu Baha'u'llah, que a mi m'agrada molt, que és la Terra és un sol país i la humanitat els seus ciutadans. I que no ens veiem tots com membres de diferents religions o de diferents races, o de diferents nacions o diferents cultures, sinó que ens veiem tots com a fills d'un mateix Déu i, per tant, com una família orgànica. No?
I com a personatge en la història, Baha'u'llah qui era, a grans trets, si ho pot dir en una frase?
Sí, bueno, en una frase podríem dir que va ser fill d'una família noble, d'una família aristocràtica, que va deixar tot i va dedicar tota la seva vida a promulgar aquestes ensenyances espirituals i socials.
Ell era de cultura musulmana?
Sí, ell va néixer en un context musulmà i va patir la persecució, com tots els fundadors de totes les religions, va patir la persecució religiosa, i tant és així que va patir 40 anys de presó i d'exili. Finalment va morir l'any 1892 a Akko, a la ciutat presó d'Akko, avui a Israel, uh-huh. on va passar els últims 25 anys de la seva vida, en una presó de l'Imperi Otomà. I ahir va morir, podríem dir, una vida molt, molt caracteritzada per la persecució, per l'oposició, però, malgrat això, les seves ensenyances van progressar i ara estan esteses a tot el món.
Uh-huh. Sona molt en la cultura cristiana Jesucrist i en altres religions, doncs, el seu fundador.
Correcte, tots els... enviats de Déu. Això és una característica molt, molt interessant. Tots els fundadors de totes les religions han patit la persecució de les autoritats civils i religioses al seu moment i, malgrat això, el seu missatge ha prosperat i s'ha estès a tot el món. No? Uh-huh. Això és molt curiós.
Prosperar no vol dir imposar-se, com ens deia abans Amina Gea. Recordem que la comunitat Baha'i a Barcelona es troba a la xarxa d'internet, sí. No sé si hi ha algun contacte, algun telèfon, en tot cas tenen aquest local al carrer Galileu 336
correcte.
De Barcelona.
Correcte.
I si algú vol adreçar-s'hi, doncs pot trucar al telèfon 93-4-39-90-29. 93-4-39-90-29. D'aquests 12 dies, ja per acabar, senyor Amin Egea, alguna altra convocatòria vol destacar?
Sí, celebrem el 9è dia dels dies de Rasban i l'últim, el 12è. I, bueno, de la mateixa manera, amb festivitats, amb pregària, amb reflexió sobre l'impacte de les seves ensenyances en les nostres vides. I en comunió.
En comunió el 9è dia i el 12è dia. El 12è dia ja és el 2 de maig.
Correcte.
I el 9è seria el 29 d'abril,
el
diumenge. I també recordem que, de fet, ahir, perquè això també va de vespres i de vigília, sí. Ja va començar tot, no?
Sí, de fet, nosaltres a la fe Baha'i no tenim cap mena de sacerdoci o...
consagració, o ministeri,
exacte,
no?
Però sí que tenim uns òrgans administratius que s'escollegen pels membres de la comunitat a nivell local i nacional cada any. I és precisament la nit abans del primer dia de Rasban quan s'escollegen i ho van fer ahir.
Doncs bon Rasban, suposo que us ho dieu, no?
Exactament.
Els bahais,
exactament.
Feliç i venturós Rasban aquest any des d'avui i fins al dia 2 de maig, aquests 12 dies que tanquen el Bicentenari de Baha'u'llah i que commemora al temps de l'exili, no? De l'inici de l'exili del fundador de la fe Bahá'í. Gràcies a Mina Gea. Salutacions
gràcies
a tots els Bahá'ís de Catalunya.
Salutacions a tots els oïdors.
Gràcies, bona nit. I aquí són oients diversos, de totes les religions. Adéu-siau, que vagi bé.
Temps de diàleg, amb Ignasi Miranda. Temps de diàleg, lèxic propi que ens apropa a les religions. L'engar, sikhisme, és el terme que indica un àpat, una cuina comunitària, que els sikhs en els gurdwaras o centres de culte ofereixen a tots els visitants, independentment de la procedència o de la religió. El langar és un àpat gratuït que té com a prioritat i significat el compartir. Temps de diàleg. Temps de diàleg. Les creences que es miren i es coneixen.
Ara fa unes quantes setmanes parlàvem amb Ragai Girgis, cristià copte ortodox de la comunitat que viu a Catalunya, ell concretament és a Rubí, i que té un motiu d'alegria i de festa, i és que aquest mateix any, 2018, ha estat reconeguda per la Santa Seu la ruta de la Sagrada Família de Jesús, Maria i Josep, la ruta de Natzaret, feta ara fa 2.000 anys a Egipte, una ruta de més de 3.000 quilòmetres en la qual volem aprofundir una miqueta més, i també per conèixer més de primera mà el que és la comunitat copta d'Egipte. Ragai Girgis, laic, creient copte de Catalunya, benvingut, bona nit.
Bona nit.
Bé, què és el que es pot fer en un pelegrinatge, també garantint les mesures de seguretat, etcètera?
Bueno, antes que nada, quiero decir que el viaje de Egipto, el pelegrinaje de Egipto, es diferente, no es un peregrinaje turístico, es un peregrinaje histórico, porque son visitas de lugares que la Sagrada Familia han estado. La Sagrada Familia han estado en Egipto casi 4 años. Jesucristo ha sido el primer inmigrante que ha entrado oficialmente, el único inmigrante registrado en todo el mundo, en la Biblia, en todo el mundo está registrado. Ha entrado cuando tenía 3 meses y salió cuando tenía más o menos 4 años. Jesucristo ha vivido de la misma agua del Nilo que todos los egipcios beben. Ha visitado muchos lugares donde los egipcios viven hasta ahora. Después de la visita del Papa Francisco a Egipto, ha llamado la atención y ha hablado con el Papa Tawadros II, de la importancia que tiene Egipto, de los lugares sagrados de la ruta que han hecho la Sagrada Familia. El ministro de Turismo enseguida han actuado, han hecho varias visitas al Vaticano. Claro, hay que homologar esta ruta con Ópera Romana. Ópera Romana, para homologar este viaje, han pedido una serie de cosas, normal. Egipto ha terminado todo en el 2017 y el Vaticano y Ópera Romana han reconocido la ruta y la importancia de la ruta en el 2018. Uh-huh. No se puede visitar, como tú acabas de decir, que han hecho 3.500 kilómetros. Imposible de visitar. Necesitan mes o más. Y además hay sitios que aún no están preparados. Digo algo muy importante, que de momento hay 8 lugares que están abiertos para la visita. Esos 8 lugares son seguras. Digo a la gente, es mi país, ya sé que hay problemas y todo, pero los lugares homologados o los lugares que vamos a proponer para esta ruta son seguras al 100%.
Uh-huh. Bé, doncs gràcies per aquest aclariment molt important. De fet, Egipte viu problemes, però també viu l'esperança en aquesta convivència de molts segles amb musulmans i cristians.
Sí, però quiero decir que con el gobierno actual está mucho mejor que el gobierno islámico anterior. Uh-huh. Estamos mucho mejor. No estamos al 100%, pero estamos mucho mejor como cristianos con la convivencia con los musulmanes.
El president, el Sisi, ¿no?
Al Sisi, exacto. Uh-huh. Justamente la semana que viene hay la renovación de la presidencia.
Uh-huh. Bé, doncs, és, sí. Egipte és un país interessant, molt atractiu històricament, però també espiritualment, per a un creient que busqui en els germans coptes una fraternitat que segur que vostès han trobat aquí, a Catalunya, oi? Els coptes que conviuen amb la majoria catòlica.
Sí, sí. No. Entonces, digo algo muy importante también, que Egipto quería ir más lejos que Ópera Romana, porque Ópera Romana hace su propaganda o homologa solamente para cristianos. Pero Egipto quiere ir más lejos, porque si vamos a hablar de 7.5 billones de habitantes en el mundo, hay 2.5 billones que son cristianos, pero hay mucha gente le interesa de viajar a Egipto. Entonces, ahora el Ministerio de Turismo está en contacto con el UNESCO,
sí,
para homologar más cosas. Entonces, en la misma ruta habrá lugares de culto para todas las creencias, no solamente para los cristianos. Entonces, habrá zonas que todo el mundo puede encontrarse, pues, si son cristianos, musulmanes, budistas, evangelistas, todo el mundo tendrá su lugar para celebrar su creencia.
Sí, molt bé. Celebrar la seva fe, celebrar el seu culte. Molt Exacte. Important també la dimensió interreligiosa dels pelegrinatges a l'Egipte copte, que aboca ni més ni menys que la ruta que van fer Sant Josep, Maria i Jesús.
Jesús,
la
sí.
família, aquesta fugida a Egipte no era una fàbula, un mite, era real.
Está todo documentado.
Está todo documentado. Hi ha llocs que segur que no se sabrà segur, però està documentada la ruta.
Está todo documentado. Si no, Ópera Romana no habría homologado este viaje oficial. Ahora Egipto es el quinto lugar oficial del Vaticano.
Com viuen els coptes a Catalunya, sobretot la seva fe, els pocs que són, però segur que són una buena familia.
Somos familia, porque no solamente nos encontramos durante la Eucaristía, los sábados, cada sábado hay clases de catequesis, estudio de la Biblia, después compartimos una comida, bueno, hay muchas celebraciones, es como una familia, todo el mundo se conoce a todo el mundo, hay buena relación entre todos, bueno, además, la Iglesia Católica aquí nos ayuda mucho. La Iglesia Católica ayuda mucho a la comunidad. Gracias a ellos tenemos la Iglesia de Badalona. Nos ayudan, nos orientan para muchas cosas también.
Moltes gràcies, Regai Girguis, copte de la comunitat ortodoxa a Catalunya, egipci i promotor d'aquestes rutes que Òpera Romana ja ha reconegut aquest any 2018 com a rutes cristianes i també avalades pels catòlics. Que vagi molt bé. Una abraçada a tots els coptes ortodoxes i coptes catòlics, que també n'hi ha alguns aquí, i fins una propera ocasió.
Moltes gràcies.
Temps de diàleg. Les religions al servei de la pau.
Així celebrava la Pasqua una comunitat ortodoxa dels Estats Units, dels coptes, per tant, lluny d'Egipte físicament, però en comunió amb els cristians d'aquest país del nord d'Àfrica. Aquesta és la nostra proposta breu musical per acabar temps de diàleg. Salutacions del Toni Huguet a les vies de so i de qui us ha parlat, l'Ignasi Miranda. Bona diada de Sant Jordi, demà passat. Tornem dissabte vinent, com sempre, a les 8 del vespre, Ràdio Estel. Adéu-siau.